Fabricació pròpia.
Salutacions. Molt bona tarda a tothom. Ja el tenim aquí. Woody Allen va presidir ahir la preestrena a Barcelona a l'Aribau Cinema, de la que diuen serà la seva darrera pel·lícula, Golpe de Suerte. No serà, no sabem si serà l'última ni la millor, perquè nosaltres no ens podem treure del cap amb aquesta llicència al Francisco, la gran pel·lícula Misterioso Asesinato en Manhattan. Després d'això, res. Ja sabeu que el cineasta també té aquesta predilecció per Barcelona. De fet, Woody Allen inaugura avui, en la faceta de músic, el 55è Boldam Festival de Jazz de la capital catalana, amb dos concerts que els organitzadors defineixen com exclusius i que tindran lloc avui i demà al Teatre Tívoli. Sobretot, que ningú faci cap pregunta sobre l'actualitat a Woody Allen, sobretot de l'actualitat que ens envolta. No fos cas. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Dos minuts que passen de 2:15 del migdia. Marta Jarque, la sotsdirecció.
Bon despús-dinar.
Els guions, Candela Figueres.
Hola.
Bona tarda.
Bona tarda.
I per molts anys.
Això és trampa, no estava en el guió, noies.
Què et sembla?
Moltes gràcies.
Sorpreses. Doncs que passis un dia feliç aquí a la Fabricació Pròpia.
I tant, amb vosaltres segur que sí.
També als guions hi tenim a l'Uri Francisco. Francisco, bon dia, bona tarda, després dinar.
Bon després dinar, no? Quedarem així, sí. Finalment.
Alerta. Marta Medina, la vida pràctica.
Ara.
Comença avui la Marta. José Matosas i la Paula Moreno a l'Univers Sonor. Tots som, com dèiem, de Fabricació Pròpia.
A Ràdio Estel. Fabricació pròpia.
Perdó, no he estat bé el ritme dels tons.
Molt bé, molt bé. Alerta, perquè fa poca estona coneixíem la notícia de la desaparició a ple vol, Jarque, d'un avió caça F-35 del cos de marines dels Estats Units. Un avió, per cert, valorat en 80 milions de dòlars. I en una altra escala, i a 7.000 quilòmetres de distància, avui també us hem d'anunciar una pèrdua valuosa aquí al programa. La bossa de la meva Carmanyola. Ai, aquesta hora vista per última vegada a la tarda de divendres a l'Eixample Teatre de Barcelona. Vaig anar a veure l'obra del David Olivares. Que el tindrem avui, farem el cafè de les 4 i la pèrdua va ser que vaig deixar la Carmanyola.
Pèrdua, no robatori.
En principi és pèrdua. Tot pot ser en aquesta vida. Clar, tot
totes
pot
les
ser.
Vies d'investigació estan obertes.
Estan obertes.
No descartem res.
Important, hi havia menjar dins de...
Quedava restes.
Doncs aleshores, és veritat, no es pot descartar el robatori
amb
restes de menjar dins de la Carmanyola.
Mira, conté, per ser més clars, un estoig amb coberts, la Carmanyola té caràcters marítims, la bossa és de nanses És cuqui. No sé com definir-la. Pobreta, és com si ja no hi fos. De ratlles blanques i blaves.
Corporativa, per altra banda.
També. Sí.
Estàs parlant molt en passat, eh?
Fent equip, sí. Ja ho tinc com molt coll avall.
Sí, que no imagina't la com està ella. Imagineu-vos els mariners dels Estats Units que han perdut el caça de 80 milions de dòlars. Deuen estar destrossats.
Totalment, com he començat aquesta setmana. Per cert, si la veieu, aprofito aquest espai que m'ha cedit Fabricació Pròpia per fer aquesta crida, trucades o whatsapps al telèfon del programa 663-99-30-62, si la veieu pel carrer, 663-99-30-62, o per prop de l'Eixample Teatre, que sapigueu que és la meva Carmanyola. També ens podeu trucar a aquest mateix número, si voleu, Harker, si veieu el caça nord-americà, ja que hi som, sobrevolant al cel català.
El caça i la Carmanyola, una al costat de l'altra.
Que no la porti el pilot.
Potser sí.
Vés a saber. Tot podria ser. Si us sembla fet aquest anunci, ara sí, comencem el Fabricació Pròpia d'avui.
Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Vinga, va, que tot a punt per arrencar la Fabricació Pròpia d'aquest dilluns 18 de setembre, farcidet, com sempre, de continguts fets a mida, continguts de quilòmetre zero, socials i d'actualitat sense oblidar l'humor. D'aquí res parlarem de l'altra actualitat d'aquest dilluns amb l'equip del Fabricació. Farem un repàs de la setmana amb en Pau Massip, com fem els dilluns. Parlarem amb la gent de Verificat, també. Ja sabeu, l'entitat que posa la lupa, aquelles declaracions de polítics i tot el soroll que circula a les xarxes socials, doncs bé, avui ens volen parlar d'aquelles alertes falses que de ben segur us han arribat al mòbil, sí o sí, que ens arriben, com dèiem, al mòbil i que poden ser perilloses. Alerta. Què acostuma a estar al darrere d'aquesta mena d'alertes falses? I quin objectiu tenen? Ens explicaran la gent del Verificat abans d'arribar a les 4. I a les 4 en punt, avui volem fer el cafè amb l'actor, ara ho dèiem, David Olivares, que fins que acabi aquest mes de setembre el podreu veure a l'Eixample Teatre amb aquesta obra, L'espia que es va estimbar. I a més, aquest dilluns també tindrem l'analista i professor associat de Relacions Internacionals de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, el professor Manuel Manonelles, perquè ens faci una anàlisi de l'actualitat. Marroc, Líbia i la Índia en el focus d'aquest dilluns. I acabarem programa amb Bona Teca, que ens proposa, com sempre, el xef Pau Gascó i la tertúlia esportiva avui amb Joan Poquí i Josep Maria Minguella, amb qui parlarem de la figura de Pepe Domingo Castaño, que, com ja sabeu, ens va deixar aquest cap de setmana. Realitat paral·lela dedicada a uns premis innovadors.
Sí, es tracta dels IG Nobel, que cada any, i des de ja en fa 33, premien els descobriments científics més estranys de l'any. Sí que és veritat que han passat moltes més coses, vull dir, durant el cap de setmana, però...
Ja us... Més interessant que això.
Bé, ja us vam dir que era aquest una mica la voluntat d'aquest espai. Sí. Donar-vos a conèixer aquesta altra realitat que potser no és tan important, però que mira, com a mínim, t'arrenca un somriure i t'aixeca al matí, sobretot si és dilluns. A veure, aquests IG Nobel venen a ser una paròdia dels Premis Nobel que acostumen a coincidir en les mateixes dates. I dic que acostumen perquè aquest any no s'otorgaran fins al proper 10 de desembre. Per tant, si heu d'acabar allò a l'estudi per presentar-lo als Nobel, si heu d'acabar el llibre, aprofiteu aquest parell de mesos que us queden. Uns premis, per ser organitzats per la revista Annals of Improbable Research, que, com el nom indica, publica cerques científiques improbables. Per tant, coses que ens criden molt l'atenció, que semblen impossibles, però que, efectivament, doncs, hi ha gent que hi ha dedicat temps i esforços...
Existeixen, vull dir, molt bé.
És que no és el mateix impossible que improbable,
No, en absolut.
En absolut.
Si tinguéssim aquí el senyor Virgili, ho deixaria claríssim.
La dissertació.
I aquesta gent dels IG Nobel ho té molt clar. Si us sembla bé, fem un repàs d'aquestes investigacions a les premiades que ens han cridat més l'atenció.
Quan.
A veure, premi...
És que poses una música que...
És
que
música que et poses...
Està bé,
la Mercè es posa nerviosa i comença a ballar.
Mira, està molt bé.
Toqui. Quan. vull saber.
Va, anem per feina, perquè aquesta gent ha fet coses molt importants i val la pena posar un valor. Premi Instagram Nobel de Medicina per una investigació sobre, atenció, els pèls del nas. Com sabeu, tenim dos forats al nas.
Correcte,
en principi.
Sí, sí. Ara m'has deixat...
Això no és el que han descobert,
sabia,
eh?
Això no ho sabia.
El descobriment Candela va una mica més enllà. I aquests investigadors han dedicat temps i esforços a investigar quants pèls tenim a una banda i a una altra.
És
a dir, a cadascuna de les foses.
Que no els tenim iguals.
No serien els mateixos, eh?
No, home, no, es nota, Mercè, que no ho has investigat.
No
has estat per altres coses.
No pot ser tan simètric.
Doncs mireu.
Super asimètrics.
És important, eh? Perquè a vegades dius, ostres...
Home...
Bueno, no vull entrar en matèria.
No, i és que és veritat.
La Marta se'ns ha quedat com escoltant.
No, sí, és que m'interessa. M'interessa, et raja més un forat que l'altre. I això per què passa? Vull dir, què ve?
Pels pèls.
Doncs l'equip va descobrir que tenim al voltant de 120 pèls a la fossa nasal esquerra i 112 a la dreta. Per tant, hi ha una diferència, no sé sumar, però crec que va de 8 pèls.
8 pèls.
Està molt ajustat, però tot i així hi ha diferències.
Que no siguis típics que t'has tret sense voler fent-te la depilació.
També. També.
Sí, aquells 8 pèls que sense voler te'ls arrenques.
Sí, 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 a vegades et pica, pica, estres, i segueix algun pèl. Sí. Amb aquestes dades, ara s'estudiarà com afecta la falta de pèl nasal al sistema immunològic de les persones amb alopècia, una malaltia que, com sabeu, provoca la caiguda del cabell i que, segons el meu punt de vista, una cosa no té res a veure amb l'altra.
No, què t'anava a dir?
Sí, per què aquesta informació?
És que quan has dit el pèl nasal al sistema immunològic, he pensat que allà que no sigui, doncs, amb problemes respiratoris, amb malalties així més... No,
que jo facin que com una mica de, diguéssim, d'obstacle, no? Perquè entrin els virus o...
Fins i tot quan respires pols,
exacte,
moltes vegades et queden els pèls del nas marrons, d'això, no?
Doncs ells ho han relacionat d'una forma molt estranya amb el tema de l'alopècia, i com que jo crec que computa com a cosa ben estranya, ells els han donat el premi, i de tota aquesta informació, què en faran, ja és un altre
tema.
Bueno, va, anem. Un altre premi.
Això és
no
un separador.
Sí. Vinga, va, anem. Vinga.
Més premis.
Home, sí, perquè està molt repartit. Això és com la loteria de Nadal. En aquest cas... Premi de Química i Geologia otorgat a l'equip que ha estudiat per què els científics llepen les pedres. Clar, això el primer que ens crida l'atenció és els científics llepen les pedres.
Exacte.
Nosaltres no llepem els micròfons de...
O sigui, no
caldria.
No
ho facis.
Dir,
no.
La gent que es dedica a... Vull dir, no ho sé.
O sigui, diu que hi ha gent...
Home, anava a dir, potser en alguna ràdio sí que han llepat micròfons, però per no m'ha generat.
O la gent, jo què sé, que els escriptors no llepen els llibres que... En principi.
Però les pàgines... Llepen allí per passar pàgina.
El nom de la Rosa.
Això sí.
Ai! Mai més, eh?
Mai més, mai més.
Mira, Candela, et podries presentar els Nobel IG de l'any que ve?
Has vist que tinc idees interessants?
Sí. Un estudi aquest de les pedres i les llapades, liderat pel polonès Jan Zalisevich, i que s'endinsa en el que ell diu que és una fascinació dels científics. Clar, nosaltres no som ni... això no ho sabíem, però es veu que els agrada molt llepar les pedres. Segons Zalisevich, els científics llepen aquestes roques perquè és més fàcil distingir-ne el tipus quan està humida. És a dir, entenen millor la composició de la pedra, els materials, quan això està humit. L'investigador va demostrar aquest enfocament científic...
Se l'està inventant, no?
Llepant tribòlit, un trilobit de 400 milions d'anys durant el seu discurs en rebre el premi. És a dir, que ell mateix, jo crec que és l'únic científic del món que llepa pedres, i com per demostrar i justificar el seu descobriment, doncs va ballar per aquesta pedra mentre li donaven el premi.
Per justificar la seva filia.
Clar,
exacte, que... perquè un trapet humit... I
és raro. Mira, més premis, si us plau, Harke.
Vinga, uns premis, no ens oblidem mai del regne animal.
Per favor.
Tampoc a...
Però si aquest polonès ja era animal.
Molt animal.
Un altre tipus de bèstia són les aranyes, un descobriment no apte per a estómacs sensibles. Parlem d'aranyes perquè Daniel Preston i el seu equip de la Universitat de Rice, a Texas, han construït un robot basat en el sistema de pressió hidràulica que es veu que fan servir les aranyes mortes. És a dir, va agafar aranyes mortes i va fer servir...
És complex, eh? Sí, ho està mirant i és complex.
Molt poc temps.
És molt estrany.
S'ho està inventant tot.
Però és fantàstic.
És el que ells mateixos han batejat com a necrobiot. Necrorobòtica.
Ara.
És el malson de qualsevol aracnofòbic. Bé, en qualsevol cas, no ho sé, aquests premis molt estranys.
Molt estranys.
Tot el que us he dit és veritat.
És cert.
Aquesta gent han rebut premis i ho han fet tot plegat en una gala que s'ha emès, per cert, per Zoom. Ah. A veure, no s'ha anat a cap teatre a donar els premis, no té la solemnitat del Nobel, però en qualsevol cas, moltes felicitats als premiats.
I ara, Marta, si et sembla, ens portes informació, que està realitat per la d'aquest dilluns, arribada directament del Pirineu.
Sí, com sabeu, l'speed dating és una estratègia de moda per trobar parella i els tarragonins han sabut aplicar aquesta fórmula d'èxit a l'entorn laboral i li han posat per nom Job Dating. I és que aquesta precarietat laboral que ens ofega ens obliga a pensar en estratègies ben rocambolesques. Prop de 300 treballadors de la Costa Daurada han participat avui dilluns a la segona edició del Job Dating a Tarragona per cobrir llocs de treball al Pirineu durant la temporada d'hivern.
Ah, molt bé.
L'objectiu de la jornada, doncs, és que les empreses del sector de l'hostaleria i el turisme, doncs, del Pirineu, mantinguin una primera trobada amb les persones interessades en ocupar les diferents vacants.
Val. O sigui, temporada d'estiu amb temporada d'hivern, no?
Ara.
Una cosa comença l'altra.
Exacte. En total s'han ofert 153 contractes que van des d'ajudants de cambrer fins a caps de sala, cuiners o recepcionistes, entre d'altres. El Servei d'Ocupació de Catalunya i l'Ajuntament de Tarragona, doncs, celebren que aquesta iniciativa ofereixi continuïtat a treballadors que acaben temporada, doncs, a la costa. Amb tot, clar, en aquests speed datings, això et trobes tu bàsicament amb la teva futur empresari, amb qui et contractarà.
O sigui, és una entrevista de feina super, super ràpida.
Super ràpida. Amb tot, no s'especifica qui pagarà la copa. Estem parlant d'un speed dating, que és lo típic, no?, que quan tu acabes aquella primera cita, qui pagarà? Qui convida? Ah, aquí no se sap. Ah. Tampoc quantes persones, per exemple, segona cita se celebraran, perquè això és interessant, no? Allò, habrá segunda cita, no habrá... En qualsevol cas, l'embruix de l'amor, suposem que farà la resta.
Molt bé. Va, fins aquí aquesta realitat
és que
paral·lela.
La Mercè quedat embruixada per la Marta.
Totalment. Sí, la Marta em va fer així amb el guió, cosa que treu la música, José. Jo ara no sé de què va això. Segueixo el guió, eh?
Segueix.
Acabem aquesta realitat paral·lela, Marta Jarque, amb una última hora.
Mm-hmm.
A veure, tira, José. Acompáñame. Ai, és que... M'ha fet il·lusió i tot, no creu retrobar-la. Per favor, no l'obriu, perquè deu fer una...
Radioactivitat.
A veure, Mercè, explica què...
Expliquem als oients què està passant. Ai, ja la puc tocar. És la meva Carmanyola, que l'he trobat.
De moment és una bossa.
Però, escolta... És maca o no?
És preciosa.
És que és una, és una cosa.
O sigui, ha aparegut la bossa?
Però que ha arribat? Ha vingut ella sola de l'Eixample Teatre? On estava?
A la peixera.
A la peixera?
O sigui, la bossa de la Mercè
Raga
no ha sortit dels estudis de Ràdio Estel acusant el Teatre l'Eixample.
Realment, lleig, sí.
I dient i confirmant que l'últim cop que l'havies vista estava allà, devia ser el bolso d'una senyora de la platja, que s'assemblava molt. Perquè no era la teva lunchbag, està claríssim.
Però comprova que hi hagi la Carmanyola dins, perquè...
No,
que no podem obrir l'estudi.
No cal que obri la Carmanyola, però saber si hi és.
A veure... Mira, no, o sigui, això és... O sigui, acabo d'obrir la bossa... Ui, si hi és tot...
Tot el que...
No, doncs encara, eh?
Encara aguanta menys.
Perdoneu una cosa, parlàvem d'aquest científic que llepava les pedres, però aquí també olorem coses que fan bastanta cúria.
Sí.
Millor que no acabi d'obrir-ho tot. Mira, m'ha fet molta il·lusió,
sí,
de debò. Moltes gràcies.
No t'ho esperaves.
No, pensava que ja l'havia perdut.
Quina eficàcia, no? Quina investigació.
Sí, qui l'ha trobat, per això? A José. A dalt, qui l'ha trobat?
No, era aquí l'estudi, Ferran Capdevila ens ha comunicat la troballa.
És curiós que ningú fins ara hagi trobat aquesta bossa,
sí.
No?
Bueno, sí,
és de lo bonica que és i del que arriba a destacar, que no l'han vist fins ara.
Com que són colors corporatius...
Que es pensaven que era un
però a la casa.
El pitjor del cas és que jo divendres... O sigui, tinc la memòria d'haver... O sigui, que em va acompanyar durant tot el divendres.
Per això t'ho dic, que devia ser el bolso d'una altra senyora, que després el va recuperar.
Veus que bé...
Carmanyola, m'has trobat a faltar aquest cap de setmana.
No sé qui ha trobat més a faltar aquí.
Està claríssim.
Escolta, moltíssimes gràcies. Aquí, va, això, que em pensava que era una sorpresa per la Candela, que avui era el seu aniversari.
Home, si vols regalar-me el que ha quedat a dins.
Quin detall, eh?
Has dinat avui, Carmela.
No, Carmela.
Carmela.
Entre Carmanyola i Candela ha dit Carmela.
No, però si vols intoxicar.
No. Realitat paral·lela fins aquí. Va, que queden 10 minuts i et situem al punt de les 3. I a l'Uri, jo no m'he pogut treure del cap la Carmanyola aquest cap de setmana, però em sembla que tu han passat altres coses, no?, per la teva ment.
Coses molt greus.
Va, anem-hi, va. Que em diuen que ara mateix han descobert on estava la Carmanyola, clar, perquè jo he estat tot el matí...
Sí, buscant-la.
Cosé, allà, podem dir, tota l'estona parlant del mateix.
Quan part de l'equip ha baixat a la peixera, l'ha descobert, se'ns ha comunicat.
Que no hi hagi l'F-15 de l'exèrcit americà.
Aquí l'armari. Sí, guaita. A veure si...
Algun raconet.
El caça.
Podria ser. A veure, Uri, què és allò que no et pots treure del cap aquest dilluns?
Avui us porto un tema que atormenta sobretot a molts barcelonins. A mi, m'atormenta fort, ja us ho dic ara. Però que de ben segur també preocupa a tot aquell ciutadà de Catalunya que tingui un vehicle propi. Permeteu-me que us citi el titular del 324, que m'ha fet molta gràcia el seu redactat. De posar música d'actualitat.
Home, per favor, va.
Què ha passat?
Cotxes grans o pàrquings estrets?
Ui.
Més de la meitat de les places d'aparcament han quedat petites. M'agrada molt el titular perquè ens presenta el tema com si es tractés d'un misteri.
Ai. Ja hi som una altra vegada.
És que aquí sempre anem a petar al mateix lloc.
Sempre anem a parar allà mateix,
Per favor.
El Congrés de Mèxic... No. D'entrada ens emplaça a dilucidar si el problema és el tamany de les places d'aparcament o el tamany dels cotxes.
Clar. O les columnes que es mouen.
Aquesta variable no l'he tingut en compte. Ja us dic ara que el problema és tant el tamany dels vehicles com, efectivament, el tamany de les places.
Sí. Clar, bueno, i també que t'estan llogant com a plaça de cotxe una plaça de moto. Clar, aleshores és impossible. Clar,
de patinet.
Exacte, és impossible.
L'has de deixar en vertical, el cotxe.
Exacte.
Saps? Vull dir, res d'horitzontal.
O aparcar-hi només el volant.
O deixar-hi la porta oberta allà dins la plaça i el cotxe al carril, directament.
Com justificant que tu ja ets dins la plaça.
Jo ho he intentat, i és l'únic que he pogut encabir-hi.
Sí, sí.
M'agrada molt també el concepte les places han quedat petites, com si fes una rentadora.
Sí, que es van fent petites. S'han encongit.
El anar netejant les places amb el temps s'han anat menguant.
És un fenomen, això.
El caso de la plaça Menguante. Segons l'article 324, la normativa que regula les dimensions dels pàrquings de l'àrea metropolitana de Barcelona és del 1978. Però 45 anys després, els vehicles són molt més grans.
Sí?
I les places iguals. De fet, no estàs comentant la fotografia amb qui il·lustren el 324?
És que és molt difícil de comentar aquesta fotografia. S'ha de veure.
De pàrquing, aquestes columnes les van construir
després.
Amb el cotxe dins.
Sí. Després.
Perquè si no, el cotxe aquí no l'encaixes.
Jo anava a dir, això és Photoshop, perquè jo veig els miralls que estan bé.
Que està molt encaixat,
aquest
cotxe.
I, en canvi, és un cotxe encaixat entre dues columnes.
Sí. És impossible que surti sense
un mirall.
No et sembla que els retrovisors estan abatuts? No ho sé, perquè aquest blanc i negre no ens ajuda.
Hauria d'anar allà a fer el test.
Matrícula encoberta, saps?
Sí,
testimoni
batat del tio que va encaixar, o la tia que va encaixar el cotxe entre dues columnes.
I com surts d'aquí després?
No surts.
Perquè la columna ben bé...
No, i perquè la porta...
És a la porta.
Exacte. Vull dir, has de sortir pel maleter.
Ni el conductor ni el copilot, poden sortir.
No, pel maleter.
Pel maleter tots.
Sortida per la porta del darrere, sempre.
Perquè us fa una idea, el cotxe més venut de la dècada dels 70...
Quin era?
Va ser el Seat 127. És un vehicle que actualment el pots aparcar a dins de qualsevol cotxe. Si tu obres el maleter i poses una rampa, i aquell cotxe entra a qualsevol del parc mòbil actual, ens hi cap. Ja sabeu que a la gent li agrada posar etiquetes a qualsevol cosa, i aquest fenomen, perquè d'això se'n diu un fenomen ara mateix, les places menguantes,
és així,
és un fenomen, els anglòfons en diuen auto-obesity.
No ho trobo bé. És un concepte molt gordofòbic,
I a més estàs culpant el cotxe i no la plaça.
Clar.
Saps?
No.
Jo en diria comoditat, d'això, que és que amb el temps...
S'han fet grans.
Hem fet els cotxes més grans per quebre-hi millor.
Doncs
perquè
si
ara no us plantegeu, jo què sé, quan éreu petites i no sé quin cotxe teníeu a casa vostra...
Un Seat.
Un Passat.
Sí, que era un Seat.
Home, un Passat ja és un bon cotxe.
Una C15.
Un Sierra era.
Una C15.
Una C15.
Un Sierra també...
Un Sierra era un clàssic, també, d'aquella època.
També crec que era gran, pot ser. Bueno. Perquè sou família nombrosa.
Correcte. Però és que, clar, estem parlant d'una època que anàvem quatre al darrere sense cinturó.
Aquest és el tema.
Però és que es podia,
em semblen pocs.
No només es podia legalment, sinó que es podia físicament. Què ens està passant? Que ens estem acomodant perquè volem més amplada els cotxes, volem aire condicionat, que això abans també els viatges a l'agost no es feien amb aire condicionat.
No.
Tu quan anaves a la platja i trigaves 3 hores a fer el trajecte que ara fas poder amb una...
Quedaves carbonitzat. Oh. La meva mare tenia...
Tot això que t'estalvies.
Els meus pares tenien un Peugeot 505 que la tapisseria semblava com de vellut d'un sofà que quan veníem de la platja ens quedàvem gravats damunt del sofà.
Com si fos
la tapisseria. Com si fos velcro. No sé.
És que estem ja en una altra dimensió.
Sí que estem en una altra dimensió. És
desconeguda.
Un estudi de l'OCU revela que el 54% de les places de Barcelona no tenen la mida apropiada. I, segons un estudi del RAC, Barcelona lidera el rànquing europeu en places de micromachine.
Perdona, però aquest efecte sobre la vella.
A mi m'està posant molt nerviosa.
M'està posant nerviosa.
Esteu d'acord que el 54% de les places a Barcelona no tenen la mida?
Estem totalment d'acord.
No us sembla que és el 90%
més,
de les places?
Exacte, 54, tots, per favor.
Sembla molt poc. A ningú se li escapa que, com a més places de pàrquing, més diners es recapten. Mm. Per tant, actualitzar els tamanys d'aquests espais suposaria menys ingressos tant pels particulars com per les empreses privades o l'administració.
Sí, sí.
És
de
un
fet,
mal negoci.
Quan camines pel carrer només veus que cartells, plaça de pàrquing per petita. Cotxe petit.
Sí, cotxe petit, exacte.
No es diu...
Cotxe
lloc...
petit, sí.
Ja sí,
aquí és cotxe petit.
Una cotxe petit és un... Vull dir, una moto estreta.
Sí, clar. Mira, de fet, jo pago menys per la meva plaça perquè el meu cotxe és molt petit i ningú hi cabia.
Clar.
I portava anys que ningú hi entrava fins que vaig dir, doncs, com que el meu ja té cops, ja el faré entrar i allà està.
Sí, perquè quan tens un cop ja et sap menys greu anar rascant.
És igual, s'obre la veda.
Sí. Hem de posar pàrquings amb aquell cartell d'auto-obesity friendly. Com per entendre que ara els cotxes normals hi poden quebre, saps? Perquè no és el cas.
En fi.
Voleu una mica d'informació de servei o no la voleu?
Va, sí, una mica sí, vinga.
Barcelona i Lleida comparteixen dimensions pel que fa als pàrquings privats. Per tant, el mal que patiu aquí el patireu també a Lleida.
Val.
Girona, l'ordenança municipal estableix un espai mínim de 4,80 metres per 2,30. Això ja és una mica més gran que aquí. I a Tarragona Ciutat s'estableixen places més grans. 5 metres per 2,5.
Candela. Tots els pàrquings de Tarragona ja te dic jo que no, eh?
Ah!
No. El de la plaça...
Discrepes.
Jo crec que n'hi ha algun...
324 està mal informat, llavors.
No, però jo crec que n'hi ha algun de la zona antiga que,
clar,
no,
és
que continua...
El tema és aquest. Continua... És el tamany quàdriga de romans...
Amb la mida davant.
Que no és el tamany actual.
Quàdriga de romans.
Si voleu, per tant, si voleu aparcar sense problemes, aneu cap a Tarragona, encara que no se us hagi perdut res.
Molt bé. Doncs, escolta, Ori, és normal que no t'ho puguis treure del cap.
No m'ho puc treure del cap, jo, Mercè.
És complicat. Sort que has fet aquesta teràpia en grup. I ara arribem gairebé al punt de les 3. Fem una cosa, marxem a publicitat breument i a la tornada, com sempre, arriba la penúltima hora de fabricació pròpia.
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
La nostra manera d'entendre el món canvia al llarg de la vida. La cultura ens ensenya a mirar i també ens canvia radicalment. A CaixaForum volem estar al teu costat en cada moment. A través de la cultura i la ciència et volem ajudar a entendre el món on vivim i també a qüestionar-lo. Descobreix amb nosaltres la nova temporada 2023-2024. Creixem en la cultura. CaixaForum. Fundació La Caixa.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia.
Vinga, que un minut ens situem al punt de les 3. Moment per activar les nostres corresponsalies de fabricació pròpia per tot el país. Connectem aquesta hora, aquest dilluns, amb Buffalo George, des de la bodega Pepeta, del barri del Ferro de Barcelona. Buffalo, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Avui ho hem dit bé, eh? Bodega Pepeta, eh?
Així m'agrada.
Prenem dels errors, Buffalo. Escolta, tema més, més parlat aquest matí. Golejada del Barça contra el Betis.
Sí, però això ja s'ha passat. Saps el que passa? Que quan a darrere juga el Madrid i guanya, això es tapa.
Es tapa totalment.
Es tapa, clar. Aquí guanya el Madrid i ja hem pringat. I després hi ha seccions, el que és del Barça del Barça. Ahir, l'altre dia vam perdre el bàsquet, hem perdut sí. En hockey, vull dir, no és un bon dia avui.
Com estan els culers, per tant, des de Bodega Papeta, termòmetre?
Una mica mirant cap avall. I ja esperant el partit de demà per enganxar-se.
Ah, ara. Això t'ho anava a dir. A veure, la Champions, com es presenta?
No, home, és un 5-0 demà, un 5-0.
Sí?
Són 5 gols més, ja per, sí, per deixar les coses una mica clares, ja.
Val, però Buffalo...
El rei d'Europa aquest any, el Barça.
Per tant, optimista, m'agrada, Buffalo.
Sí, del Barça.
Tu creus que no patirem, doncs, aquest any a la Champions?
No, perquè els altres no estan tan bé. Llavors, la cosa es nivella.
Val.
Igualat,
Perfecte. Altre tema que hagi sortit aquest matí, des de la Bodega Papeta?
És que és cada setmana el mateix.
És el mateix. No sortim d'aquí.
Escolta, on està la festa de la Mercè? Que ja no me'n recordo que anàvem al Maverick. Escolta, fot una calor de collons.
No, tens tota la raó. Fa molta calor encara, eh? Vull dir, això de les temperatures sembla que no ens donen pas una treva. Per cert, Buffalo, ara estàvem parlant del tema de... No sé si ens estaves escoltant. L'Uri ens parlava del tema dels pàrquings, que cada cop els fan més petits. Tu tens aquesta percepció o no?
Sí, és total. Jo tinc la sort que tinc amplitud amb el meu, però... Quan te'n vas a l'Eixample, bueno, el cotxe surt d'un pam, i és el que diuen, que els models ara són més grans. Està antiquat, això. S'ha de regular les distàncies dels cotxes, per favor.
Per favor.
S'ha de regular.
Clar que sí. Per cert, avui què ha sortit més, truita o paella, des de la bodega?
Truites, definitivament.
Truita.
Escolta'm, truita i gazpacho.
I gazpacho, clar, és el que dius. La gent encara té calor i continua demanant gazpacho. Uh-huh. Molt bé. Truita de quin tipus?
Truites tenim, fem un combinat de patata d'esbarcínia, de carbassó, fem un combinat, plats combinats de truites.
Bo.
Ho veu totes.
Bo. I...
Han sortit a TV3, això? Ha sortit
a... No, però si surt a TV3 és que, clar...
Les truites a totes mou, han sortit.
Per fantàstic. Escolta'm, Buffalo, un altre gran debat sobre les truites. Avui que volem parlar una mica de truites amb tu, que sou especialistes des de la Bodega Papeta.
Sí.
Amb ceba o sense ceba?
Sense ceba.
Això ha fet mal, eh?
Algú, no pot ser.
Bueno, si algú et demana amb ceba, tu li fas igualment amb ceba o no?
Se li fa.
Bueno, molt bé.
Sempre hi ha algú que és... Algun delicat.
Molt bé. Buffalo George, et demanaríem la previsió del temps i el trànsit a aquesta hora.
La previsió del temps és continuar la calor i el trànsit ara mateix està tranquil. S'activarà amb el tema dels col·legis, però ara mateix estem tranquils,
Doncs moltíssimes gràcies.
No hi ha qui passi, A les 5 no hi ha qui passi.
A les 5, impossible circular, no?
Correcte.
Bodega Pepeta, barri del Ferro de Barcelona. Ell és Buffalo George. Moltíssimes gràcies i bon dilluns.
Adéu.
Tres minuts que passen de les 3, ara que ja coneixem l'altra actualitat d'aquest dilluns, només ens queda repassar les notícies vintage amb la Candela Figueres. Candela, cap on ens portes avui?
Doncs el 18 de setembre de 1885. El 18 de setembre de 1885 era divendres i el diari de Barcelona portava el cas d'unes monedes falses. Yo quiero dinero. Yo quiero dinero. Volia posar la sintonia de la Casa de Papel, que va molt més a cort amb el tema, però és que és avorrida. Més avorrida que una tarda de diumenge netejant rajoles de la cuina. Jo diria que no hi ha cosa pitjor. La notícia explica que en la madrugada d'ayer, el jefe de orden público, don Waldo López, acompanyat per uns quants agents de la policia sense especificar, perquè me n'he adonat compte que sempre es destacava qui era el cap, o sigui, el cap de la policia, però la resta d'agents...
És veritat.
No són importants. Res. No. Vull dir, res. És com... Com la resta... Bé, res. 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 Anava a fer una molt mala comparació, dic, calla.
No és treballar en equip. O sigui, és el jefe d'ordre públic.
I ja està.
Don Waldo López.
Doncs van enxampar infraganti una fàbrica il·legal de monedes falses a Barcelona.
Sí. Home.
Jo sempre havia pensat que enxampaves infraganti els lladres, però ells van enxampar infraganti la fàbrica sencera, vale? Això és el que es portava en 1885.
A mig imprimir.
Exacte, els edificis. La fàbrica estava situada en una casa del carrer de les Carretes, que està entre, o estava entre la Rambla del Rabaré Paral·lel, perquè no he mirat exactament si el carrer es diu igual, i pel que es veu, el jefe de la orden, Don Waldo López, i los varios agentes random que el van acompanyar, van poder decomissar diferents útils i herramientes i monedes de diverses classes. Vull dir que els tios estaven bastant posats en el tema. I ja que hi eren, doncs també van detenir a tres sujetos, però és que això ho diu molt, molt al final de la notícia, allandose en la casa. Clar. Que tampoc saps si estaven fent monedes falses o estaven allà de passeig.
O eren uns veïns.
O eren uns veïns que van dir, sentim un soroll d'aquí de tic-tic-tic-tac, i van entrar i resulta que eren monedes. Però bé, els van acabar detenint. Finalment, el grup de policies, liderat per Don Waldo López, va considerar oportú posar a disposició judicial a los tres sujetos junto con los antedichos objetos.
Antedichos objetos.
Antedichos objetos. I aprofitant que havien anat als jutjats, van entregar també una mujer acusada d'haver cometido una estafa que passava per allà.
En el PAC.
En el PAC. Perquè no t'expliquen ni on la van detenir, ni per què la van detenir.
Aprofites el viatge.
I sembla clar que no estava dintre els tres sujetos. No. Doncs el típic que et passa quan vas cap a la comissaria...
Se t'acumula la feina, els delinqüents...
I dius...
Mira, altra estafa.
Ben pa aquí. Bé, més coses. A Vallgorguina, al Vallès Oriental, patien per la collita de raïm.
Ai.
Con una copa de vino en la mano, una guitarra y un cariño de mujer, nos encontramos como un soberano y regalamos simpatía y querer.
I és que havien hagut de principiar-se ja con la vendimia... por secarse los racimos de los viñedos.
Ui.
O sigui, més o menys com aquest any. Com aquest any.
Principiar-se.
Principiar-se.
Començar.
Si hi ha uns verbs i unes maneres de conjugar que, bé, que ningú provaria ara l'examen de verbs.
Perquè ara et podries dislocar la llengua, sobretot si ets cantant de trap. Si has de dir principiar-se...
Jo abans de baixar l'estudi, quan he de llegir, començo a principiar-se.
Costa.
Però bé, doncs com deia, com està passant
com
ara,
està
no?
Passant
perquè
ara.
Ha plogut tampoc que els grans de raïm semblen olives arbequines. I sort que el raïm, però a mi m'agrada, perquè el raïm és una fruita interessant, que si plou molt, doncs tens més quilos de raïm, i si plou poc, tens més gra. De manera que és de les poques fruites que els pagesos encara queden contents.
Clar.
Dintre del drama... Sí. Però encara, a vegades, no mai sap si felicitar-lo si passa una cosa a l'altra. I ho diu una que és filla de pagesos. En fi, la collita aquell any a Vallgorguina es veia venir que seria escassa, però és que, a més, ja feia 3 anys que los viñedos, en general, se hayan atacados de una enfermedad que quema completamente los pámpados, que jo suposo que vindria a ser la filoxera. La filoxera, que va començar afectant el Maresme i el Vallès, doncs, el 1883, i provenia de França. Va, i acabem amb dos anuncis de l'època.
Ai, a veure.
Un per senyores, i no ho dic jo, ho diu l'anunci, i un altre per la Buena Sociedad, que tampoc ho dic jo, ho diu l'anunci.
Mi vecina está muy preocupada, ella vigilante de mi vellosidad. Yo la belleza la tengo arruga, en el 219 no voy de pila. Parece futura, pero está para atrás. Sé lo que tú quieres.
Amb aquesta cançoneta de fons, de què diríeu que va l'anunci per a senyores?
Home,
de depilació.
De depilar, eh?
L'anunci per les senyores és de Los Depilatorios Duser. I recorda a nuestras lectoras que estas preparaciones tan justamente reputadas para destruir los pelos desagradables del rostro y de los brazos se encuentran en Barcelona. M'ha flipat que sigui Los Depilatorios Duser siguin per depilar els pèls de la cara i dels braços. No per les cames o les engonals com estem acostumats fins ara. És a dir, que les dones portem traient-nos pèls de tot el cos i de forma random al llarg de la història, segons les modes. Però què és això? Deixeu-nos en pau a nosaltres i als nostres pèls. En fi, us he deixat atònites,
no,
eh?
No, sí, perquè...
perquè no obriu la boca.
Estava pensant, però això és del...
1887.
A mi també m'ha cridat la cançó que dius que es va trobar tot en casa de Don Antonio.
Don Antonio. Sí, perquè allí on es compraven los depilatorios... Doncs no ho sé, la casa de l'Antonio era un lloc on podies comprar depilatorios d'úser.
Era com dir el Corte Inglés de l'època.
Aleshores no hi havia el Corte Inglés, sí, la casa de l'Antonio.
Ara.
Sí. Però bueno, jo tampoc tenia tan
marcada la casa de l'Antonio. Que ranci aquest nom de perfumeria, Don Antonio.
No et genera confiança.
No et genera confiança.
No gaire.
Com li hauries dit tu el 1885, al lloc on anaves a comprar los depilatorios d'úser?
Doña Antonio.
Pues, d'úser i tirar.
Oh, bravo.
Oh, molt bé, molt bé.
Sembla?
Molt bé. No sabem si eren d'usar i tirar, perquè en principi ho venien com una cosa de més llarg termini, per
rendiment.
Un rendiment més llarg, exacte, però bé. Anem a l'altre anunci que anava destinat a la Buena Sociedad. El perfume de un hemisferio.
Roy.
Fuiste para mí un perfume barato para poder sentirte demasiado.
Perdoneu-me amb el d'usser i tirar.
No, és que ha estat ràpida, eh? Perquè
és ràpida, ella.
Hi ha hagut uns quants segons que el Monet li passava per davant del cervell.
Sí, sí.
Però després l'has clavat. Pues bé, entenc que la referent... Us estava parlant del perfume d'un hemisferio i entenc...
M'ho has d'explicar molt bé, eh?
Jo també m'he quedat comparada, perquè he pensat, a veure, entenc que fa referència a l'hemisferi nord, perquè...
No parla de l'hemisferi del cervell.
No, jo ja sempre he entès que era hemisferi...
Sí, jo també.
Hemisferi de la Terra. I penso, ha de ser el nord, perquè si estem parlant del diari Barcelona, ja m'explicaràs quin sentit té, que els hi facis publicitat del perfume de l'hemisferi del sur. Però bé, sigui com sigui, trobo molt curiós que hi hagin colònies destinades només a un hemisferi de la Terra i l'altre hemisferi...
Com exotisme, qüestions exòtiques, tradicions, folclore.
Folclore total. Voleu saber quanta gent utilitzava el perfume d'un hemisferi?
Per favor.
Doncs diu, en tota la extensión de una área de territorio ocupado por más de 100 millones de seres civilizados.
Com?
Molt... Me'l compro.
Molt agosarat,
no? És l'argument definitiu per comprar-te'l.
Sí.
I seres civilizados,
sí,
perquè
sí,
la resta no.
Us imagineu en la propera manifestació a la Diada, que et diguin quanta gent ha assistit a la manifestació i et diguin en tota la extensió d'una àrea de territori ocupada per més de 100 milions de seres civilizados.
Però no acaba de ser concret, això.
Res.
No,
res concret. Sí.
Total. Resum, a tot l'hemisferi, que no sabem quin és on s'està utilitzant el perfume.
És correcte.
Però a veure, d'on era exactament aquesta gent? Ja m'és igual quanta gent utilitzava, sinó de quin hemisferi era. Doncs alerta, perquè aquí hi ha un gir de guió important en l'anunci. I es veu, diu, primer et diu, abans de dir-te d'on és, et diu on no s'utilitza, que diu, en Europa... Las clases poderosas dividen su protección igualmente entre una variedad de esencias y extractos para el tocador. O sigui, t'està dient, a Europa utilitzen moltes merdes, no utilitzen el perfume único hemisferio. Vale? Per tant, aquí vindríem a dir, descartem l'hemisferi del norte, que en principi és on hauria d'estar situada Europa. Però no, perquè després diu, però en ambas Américas este famoso perfume toma precedència sobre tots els altres.
Aquí ja no pot ser. Ambas Amèriques, si és Amèrica del Nord i Amèrica del Sud, aquí inclou els dos.
Els dos hemisferis. No sé que abans es dividís la Terra en hemisfera dreta, hemisferi esquerra, i partíem la cosa...
Bravo. Que la Terra esté girada d'una altra manera, i que, per tant, el nord i el Sud s'estessin altres...
No?
Jo crec que li hem de preguntar a Jonathan Català que ve demà, no? Pregunta de rigor.
Quin perfum es posa?
Hemisferio Norte o Hemisferio Sur?
No sé si pobre quedaràs gaire ben preguntant.
Però sabem l'olor del perfumer o no?
No sabem l'olor, però tenim alguns detalls que ara et diré. De moment sabem que el perfume d'un hemisferi ho petava els dos hemisferis d'Amèrica, però a Europa no agradava. I per què tenia tant d'èxit Amèrica? Doncs perquè el motivo de tan grande y justa popularidad, per ser justa, puede explicar-se en poques paraules. Això és el que deia. De moment ja en portem unes quantes i a mi encara no m'ha explicat res.
No m'ha quedat res clar.
Però després continua i diu... No té base de los aceites de los perfumes franceses. I per això triomfava, perquè els perfums francesos es veuen que, com eren aceitosos, deixaven marques, deixaven taques i atacaven la roba.
Això no interessa.
I el perfume d'un sol hemisferio no tacava la roba.
És el pitjor nom de la història com a naming.
Com a naming?
I tot això ho he entès d'un anunci.
Chapó, no.
O de perfume d'un sol hemisferi. No és gens atractiu.
Jo torno amb l'olor. Deuria ser bastant potent, perquè si diu que té, no?, com de París...
No, que no era com els francesos. No era com els francesos. L'olor no l'he pogut desxifrar, perquè no m'ha donat més pistes. Seguirem buscant anuncis sobre d'un sol hemisferi. En les següents edicions. No sé si va anar més enllà de 1883 o si ja el 1884 la cosa va canviar, però sigui com sigui, l'any 1883 aquest perfum ho triomfava més que un musclo en una paella valenciana.
Imagina't.
No t'ho pots treure del cap. No puc, n'hauré de parlar demà. Però per què no perfume hemisferio norte o hemisferio sur?
D'un hemisferio, i a més era dels dos.
No, però ja està bé, perquè així no cierra el mercado.
Exacte.
Quines guilles.
Déu l'hemisferi i tu decideix de quin hemisferi vols que sigui.
El meu, no, clar.
Molt.
Ostres.
A mi tampoc queda gens clar, Uri.
Haurem d'investigar.
Ara quan sortim, acabem de parlar.
Si no, sempre us quedarà comprar els depilatoris d'Usser, per exemple. D'Usser i tirar.
A Cal Antonio.
Per exemple. Va, donem per tancada l'altra actualitat d'avui, però abans hem de saber, abans de marxar publicitat, amb qui fem la digestió aquest dilluns.
Doncs mira, aprofitant que Woody Allen sembla que corre per Barcelona, parlarem amb l'Òscar Font, que és músic i també conegut del director de cinema.
Doncs ara tornem.
Ràdio Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva. És la ràdio a la carta. És la ràdio en directe. És podcast. És Ànima Estel. És tot el que imagines i més. Busca-la com a Ràdio Estel oficial i queda-te-la per sempre. És l'app de Ràdio Estel.
La nostra manera d'entendre el món canvia al llarg de la vida. La cultura ens ensenya a mirar i també ens canvia radicalment. A CaixaForum volem estar al teu costat en cada moment. A través de la cultura i la ciència et volem ajudar a entendre el món on vivim i també a qüestionar-lo. Descobreix amb nosaltres la nova temporada 2023-2024. Creixem en la cultura. CaixaForum. Fundació La Caixa.
Ànima Estel. El canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Minut que passa d'un quart de quatre de la tarda d'aquest dilluns i Marta, notícia que ens assabentava ahir mateix, crec que va arribar ahir, pot ser? Woody Allen?
Com a mínim ahir va presentar aquesta pel·lícula, els cinemes Aribau de Barcelona, Coupe de Chance, la presentava, com tu apuntaves, Mercè, a primera hora, doncs els cinemes Aribau. Woody Allen, abans de la projecció d'aquesta pel·lícula, doncs entrava i responia un parell de preguntes dels assistents a la sala, que, per cert, segons m'informen, el van veure bastant deteriorat i gran. En un estat...
Home, és que jo ho he buscat avui, al novembre, fa 88 anys, Woody Allen.
No, que està en plena forma, i és això el que sorprèn, no? A vegades que l'aparença física, tot i tenir, doncs, això al cap encara a punt per fer pel·lícules d'aquest, de gran repercussió com aquest Coupe de Chance, doncs sí que és veritat que sobta, no? Un personatge, que Mercè estaràs d'acord amb mi, que competiria potser amb Bruce Springsteen per la medalla d'or de l'Ajuntament de Barcelona, que ha vingut a presentar la seva nova pel·lícula, Coupe de Chance, Cop de Sort, que s'estrena divendres que ve.
Pourquoi? T'as envie d'avoir une vie différente?
Qu'est-ce qui se passe?
Je sais pas pourquoi je t'appelle.
T'es avec qui au téléphone?
Comme ça?
Bah, tout à l'heure, je t'ai entendu, t'avais l'air toute stressée.
Avui, més enllà de la pel·lícula, d'aquest Coupe de Chance...
Que, per cert, tu tens informacions de primera mà, gent que ha vist la pel·lícula?
Ha agradat.
Ha agradat, eh?
Ha agradat, una mica en línia amb les darreres produccions del director. Clar, doncs... a veure, qui li agrada, doncs, és una pel·lícula més. Tampoc crec que sigui la millor pel·lícula del director, però és aquelles pel·lícules... A mi em van dir entretinguda.
Va.
Per tant, tot sobre pronòstic. Ja s'esperava que fos una pel·lícula més en la línia que ha seguit els darrers anys Woody Allen. Avui, per cert, també Woody Allen estrenarà aquest Boll Dam Festival de Jazz 2023 i precisament avui volem parlar d'aquesta faceta musical del director de cinema i per això hem volgut convidar o trucar l'Òscar Font, que és músic i també conegut de Woody Allen. Òscar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No sé si, aprofitant la visita de Woody Allen a la capital catalana, t'has pogut trobar amb ell. Dèiem que ahir presentava aquesta pel·lícula als cinemes Aribau. No sé si tindràs ocasió de veure-la avui o els propers dies.
Potser sí, potser avui o potser demà. De fet, ja he parlat amb els músics perquè m'aconsegueixen un petit estonet amb ell, perquè li he d'ensenyar un clarinet. Sempre parlem, tenim un tràfic de clarinets. Sempre tenim coses entre mans, clarinet amunt i avall, i sempre parlem d'aquestes coses. Són uns clarinets molt, molt estranys, el que toca ell, i és el mateix clarinet estrany que toco jo. I llavors sempre estem en compte. De fet, ens vam conèixer gràcies als clarinets i portem molts anys amb el tràfic amunt i avall de clarinets.
Clar, Òscar, explica'ns, perquè l'any passat et vam convidar aquí perquè ens expliquessis precisament aquesta relació d'on va néixer, la relació que tens fins a dia d'avui amb Woody Allen, però per aquells oients que no poguessin escoltar aquella entrevista que et van fer, explica'ns aquesta relació, d'on surt, d'on neix l'amistat, per dir-ho així, amb Woody Allen.
Doncs mira, a través d'una afició comuna, que és l'afició al jazz tradicional de Nova Orleans. Resulta que a Nova Orleans els clarinetistes d'allà, d'aquell indret, doncs utilitzaven uns clarinets que estaven construïts amb un sistema de digitació, de manera de posar els dits en el clarinet, diferent de l'habitual. L'habitual és el sistema Boehm, que s'anomena, és un sistema francès, que és el que s'utilitza sempre, però aquest sistema és un sistema alemany, un sistema que a Alemanya encara també hi ha clarinetistes que encara el toquen, és un sistema diferent. I és un sistema que va molt bé per les músiques tradicionals, no només el jazz tradicional, sinó resulta que la música grega, per exemple, també utilitzen aquests clarinets, o per la música tradicional jueva, allò que s'anomena klezmer, també utilitzen aquest tipus de clarinets, perquè tenen sonoritat especial per aquestes músiques. I llavors, doncs, és el clarinet que toca aquest senyor i el que toca un servidor.
I d'aquí, no?, fins a dia d'avui, que encara doncs, manteniu aquesta amistat. Què li agrada fer a Woody Allen? Clar, ho dèiem, aquesta nit tocarà el Boldan Festival de Jazz 2023. No sé què li agrada fer al Woody Allen quan és per Barcelona, si té allò algun restaurant que li agradi visitar, o fins i tot un hotel.
Sí, a ell li agrada estar bastant sol. La veritat és que no li agrada estar envoltat de molta gent. I quan s'envolta de gent són sempre els coneguts més íntims, més coneguts, i evita ampliar xarxa, no? Menjar bé li agrada anar, hi ha alguns restaurants que són els que a ell li agraden. Suposo que s'haurà vist amb el Jaume Roures, poder dinar junts, en sopar junts, segur que sí. I, bueno, els quatre coneguts que té aquí a Barcelona, i si tinc jo la sort que puc coincidir-hi, doncs ens veurem i parlarem de clarinets, que és el que ens agrada.
Jaume Roures, que per cert va ser un dels productors de Vicky Cristina a Barcelona, si no m'equivoco, aquest any també està d'aniversari. La pel·lícula, vaja, que Woody Allen va dedicar també a la ciutat comtal. Òscar, ara estem escoltant de fons a Woody Allen. No sé si això del jazz és per ell un hobby i potser el fet de que sigui tan popular li ha obert portes, o ell efectivament té nivell, és un bon músic.
Val, aquí hauríem de parlar d'una coseta. Ell fa, per exemple, 30 o 40 anys, quan ell tocava el clarinet, que estava en plena forma, doncs evidentment tocava millor. No hi ha dubte, té 88 anys, és un senyor doncs, que el so aquell que treu doncs, és un so molt poc ortodoxe, però també hem de tenir en compte que, mira, per exemple, jo us pregunto, cantava bé Louis Armstrong? Pues un cantant clàssic ens dirà que era un senyor que tenia pòlips al coll i que tenia una veu rovellada. Mm. Però és que les eines que utilitzava Louis Armstrong per arribar-nos a nosaltres són unes altres eines que no són les d'una veu perfecta, sinó que ens utilitzava l'emoció, el sentiment, el no sé què. Doncs ell, quan toca el clarinet, no té un so de clarinetista clàssic, sinó que ell va buscar aquestes altres eines, aquestes altres vies per arribar-nos o per comunicar-nos el que ell ens vol comunicar, que són això, l'emotivitat, el no sé què, mil altres caminets, com feia el senyor Novo i comparar amb el Louis Armstrong, evidentment, però sí que queda molt clar aquest paral·lelisme, no?
Clar, ens parlaves d'aquesta faceta de com a músic de Woody Allen. Tu, de fet, vas tocar amb ell a l'Hotel Casa Fuster d'aquí de Barcelona, Jardinets de Gràcia. Com recordes aquella experiència? Com és tocar amb Woody Allen?
Mira, ja havíem tocat a l'Hotel Carlyle, a l'Avinguda Madison, a Nova York, i després també ho vam fer a... Sí, és veritat, a... perquè ell venia allà, mentre estaven firmant la pel·lícula Vicky i Cristina a Barcelona, un cap a la setmana venia allà, els migdies, molts migdies estava allà, i la veritat és que és molt agradable. Per què és agradable? Doncs perquè el repertori que ell coneix, que el que li agrada, és exactament el que m'agrada. I llavors és com, bueno, una afinitat estupenda, no? I llavors, doncs, proposava un tema i per mi era molt senzill tocar allà sobre, perquè són temes que els coneixem de fa molt temps i la veritat és que ho vam passar molt i ens vam entendre molt bé musicalment. En anglès, el meu anglès no era tan bo en aquell moment, però musicalment ens vam entendre molt bé i encara ara, doncs, quan ens trobem, doncs, ens ha agradat o tocar, o parlar de clarinets, o tal, o mira, jo ara tinc aquest clarinet, o no sé què. Vull dir, una relació, doncs, en aquest sentit, molt maca i molt diferent del que no parlo. Jo no hi parlo de cinema, ni parlo d'aquestes coses, evidentment.
Clar, no sé si aquest vespre, ja que compartiu doncs, aquesta passió per la música i també tants temes en comú també musicals, no sé si l'acompanyaràs aquest vespre o et deixaràs caure pel Boldan Festival de Jazz 2023 o hi faràs alguna petita actuació.
No, segur que no. Sortir allà no hi sortiré. L'únic és que si em rep en el camerino o en l'hotel i tinc la sort, perquè ja em dic que costa moltíssim accedir a aquesta persona i cada vegada més perquè està envoltat de gent i costa molt. Però si tinc la sort i de poder accedir, doncs hi podem parlar, si no 10 minuts, doncs ho passarem bé, tant ell com jo, perquè compartim, ja et dic, aquesta afició. Però tocar en el festival... No, ja he tocat moltes vegades al festival amb l'orquestra Ultra Negra, que va ser quasi 20 anys, i va ser una cosa molt maca i molt emocionant, i la veritat és que és preciós tocar, no?, dins del festival. Però ara mateix ja no estic en aquesta orquestra, però, en canvi, bueno, si tinc la sort, ja et dic, encara que sigui apropar-me al camerino i parlar amb aquest senyor, doncs mira, jo estaré molt content.
Molt bé, Òscar, escolta, si tens finalment l'oportunitat de fer-ho, estaràs disposat a explicar-ho aquí també als micròfons de Ràdio Estel, com ha estat aquesta trobada amb el director?
Sí, cap problema. Ho hem fet diverses vegades. La primera vegada vaig coincidir a la porta del camerino amb el Pasqual Maragall, que ell era alcalde de Barcelona. I en el Pasqual Maragall se'l va esbaldir en 3 minuts i ell i jo hem estat 20 minuts parlant. Perquè, bueno, ja et dic, a ell li agrada això dels clarinets. I llavors, quan ens trobem, ostres, és que és una disfrutada. La veritat és que sí.
Molt bé. Doncs a veure si estàs de sort i ens ho pots explicar, que segur que és ben interessant. Per cert, tu deies que no has seguit massa la trajectòria com a director o no has vist totes les pel·lícules de Woody Allen. No sé si aquesta nova Coupe de Chance l'has vist o la tens previst anar-la a veure, Òscar?
Tinc previst anar-la a veure, però no les he vist totes, evidentment. He vist les més antigues i aquestes darreres me les vaig perdent. No, a vegades en veig alguna, però no l'he estat. La veritat és que bado bastant en aquest sentit. Però aquesta sí, aquesta m'he proposat veure-la.
Per cert, Òscar, ahir també ens comentava una de les persones que havia anat a aquesta presentació de Cop de Sort, la nova pel·lícula de Woody Allen, que semblava que el director, entre línies, digués que tenia pensat o previst fer alguna pel·lícula també aquí a la ciutat comtal. No sé si tu en tens alguna informació privilegiada al respecte, si t'ha dit alguna cosa.
No, ell no m'ha dit res, però tinc informadors, no? Que són els músics. Els músics sí que a vegades parlen més del que toca, no? I llavors t'expliquen algunes cosetes. Si jo tinc l'ocasió avui de poder-m'hi trobar i ser alguna cosa, doncs el dia que us ho expliqui, us ho explicaré tot.
Fantàstic, doncs ja tenim un enviat especial directament a l'entorn de Woody Allen. Òscar Font, músic també i conegut, amic de Woody Allen, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per la teva generositat i també pel teu temps. Òscar, gràcies.
Gràcies a vosaltres i felicitats pel programa.
Gràcies, bona tarda.
Ràdio Estel.
Cabell sense brillantor? Pell apagada? Dona vida al teu cabell, pell i ungles amb Beauty In and Out Elixir, de Laboratoris Marnis. Són vials per beure amb col·làgen hidrolitzat, àcid hialurònic i altres actius naturals que ajuden a combatre els signes de l'envelliment. El teu elixir de bellesa es diu Beauty In and Out Elixir, de Marnis. Cuida't per dins i es notarà per fora. Demana'l a Herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Informa-te'n a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia a Ràdio Estel.
Segons hi arribem a 3:45 de la tarda, ha arribat el xèrif de les notícies.
Així és com tracteu els seccionistes en aquest programa.
Escolta, a veure, què? Podem explicar-ho? Ho vam explicar l'altre dia, perquè ja no me'n recordo. Vas fer campana el dilluns.
Sí, bueno, estava a casa encostipat, però sí, no vaig poder venir.
I ho vam explicar, això de la sintonia, o no? Què va passar?
El primer cop, bueno... Va passar que la Paula, la tècnica, es va equivocar.
Oh, lleig per part de Massip, eh?
I veig que en comptes de corregir ella, fa veure que no.
Però
i...
jo trobo que... Mira, puja-la, Paula. Jo crec que s'encaixa bastant amb la... No? Amb l'espai.
Sí, ara ja
una
està.
Una mica el xèrif de les notícies, Pau Massip.
Sí.
Perquè bueno, quina sintonia volies?
No. M'agrada. No sé si xèrif de les notícies m'agrada.
No t'escau, creus?
No ho sé, perquè...
Per què?
No persegueix... Bueno, sí que persegueixo les notícies, però no per tancar-les a la presó. M'està convencent.
Escolta, què fem amb el Pau Massip els dilluns? Intentem, doncs, situar-los una mica pel que fa a l'actualitat la setmana que ve. O sigui, aquesta setmana tot el que vindrà, no?
Sí.
Avui ja finiquitat, aquest dilluns, no? Res així destacat.
Bé, ha vingut el rei a Barcelona.
És
feia
veritat.
17 anys que no el rebia cap alcalde. Jo he estat intentant fer comptes perquè són...
Em passava intentar parlar amb ell.
8 anys de... No he tingut l'oportunitat. 8 anys d'Ada Colau, 4 més fan 12 de Xavier Trias, o sigui que... l'últim a rebre'ls devia ser Joan Clos o Jordi Hereu. Vull dir que feia molts anys que no era rebut per un
Trias,
alcalde de Barcelona.
I amb Xavier Trias
clar, si eren 17 anys, Xavier Trias no.
Per tant, sí que és veritat que estava previst una mini-reunió, no? És així, en Pere Aragonès? O tu que estàs més al dia?
El rei, no.
No? I amb qui s'ha de... Amb qui?
S'ha vist amb el comitè de la SEAT, amb Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona, i amb uns regatistes d'aquests de la Copa Amèrica.
Regatistes.
Jo crec que és el que més il·lusió li ha fet.
Home,
a ell, perquè com que ell era...
Regatista.
Va ser-ho, no?
Clar.
Això ho recordaràs més tu. El 92 va ser l'abanderat de...
Xèrif va fora, eh?
Perquè jo tenia mesos de vida, no
Perdona,
recordo.
Perdona, jo tampoc deuria ser gaire gran, eh?
Bueno, però no vas mirar els Jocs Olímpics amb il·lusió i amb ganes?
Sempre. Per tant, aquesta...
I aquesta tarda entrega uns premis, els primers premis La Vanguardia.
Mm-hmm. Bueno. I qui va? Hi ha alguna personalitat interessant amb aquests premis La Vanguardia?
No, això sí que ja no ho he vist.
Ah, t'he enganxat aquí, ja.
Sí, bueno, perquè és un altre grup de comunicació, no... És la competència.
És la competència, mai millor dit. Passem a demà. Què passa demà, Pau?
Demà és un dia important pel català.
Estàs content?
Serà divertit. Vull dir, poden passar coses
poden
interessants.
Poden passar coses, exacte.
Una és gairebé segur... No diré 100%, perquè amb aquestes coses mai es pot dir 100%, però 99% que sí, que és que s'ha de votar al Congrés la reforma del reglament perquè es pugui parlar català, gallec i euskera, uh-huh. i aranès, també. Uh-huh. Passa que en aquests casos és diferent el format, però bueno, perquè es pugui parlar en català al Congrés. I llavors demà també hi ha una trobada... M'ha fet molta gràcia el nom d'aquest comitè, o digui-li com vulguis, que reuneix a Brussel·les, que és el Consell d'Assumptes Generals.
Assumptes Generals.
Sí, que reuneix a Brussel·les, que aquí és on és més difícil. Bé, no és més difícil, però que en el final a Brussel·les no deixa de ser, una proposta que portarà el ministre d'Afers Exteriors, l'Albares, a Brussel·les. Tot i que ja hi ha dos països que ho han dit que no ho veuen gaire clar, que són Suècia i Finlàndia. I després també sembla que n'hi hauria algun més que que no ho ha dit públicament, però que tampoc ho acaba de veure clar. No, també, clar, molts deien França, perquè França, hi ha la Catalunya Nord, on es parla català, França no reconeix cap de... Bueno, no reconeix... Les comença a reconèixer, però no amb l'estatus de llengua oficial en els seus territoris. Clar, seria que una llengua que es parla en el seu territori passi a ser oficial. De fet, si hi hagués un eurodiputat de la Catalunya Nord francès, votat pels francesos, podria parlar català, si finalment és oficial el català. O si hi hagués un eurodiputat d'Iparralde, del País Basc francès, podria parlar en euskera a les institucions europees, clar. Això a França no sabem si li sentaria molt bé. I llavors, a més, a part d'això, també hi ha tots els països que tenen minories, sobretot a la zona de l'est, Grècia, Bulgària, països d'aquests que tenen minories dins el seu propi territori i que, clar, que els temes dels idiomes no deixen de ser un tema que també els genera tensions internes.
Perdona, i aquest cap de setmana hem pogut escoltar veus com la de Pep Guardiola, no? I també l'actor francès Sergi López.
No, bueno, és català, en Sergi López.
No, però vull dir que...
Va parlar en francès i va demanar, sí, el govern francès que doni suport a aquesta iniciativa. Okay. Sí. Sí, clar, clar.
Però...
Ara s'està fent aquesta pressió internacional per aconseguir el suport.
Què passarà, però, demà? O sigui, el Congrés ho tenim clar, però, bueno, potser no tan clar.
Bueno, esperem que sí, perquè al final, com que va tan just de vots, que vés a saber.
Però a Europa, el més probable és que demà no es tregui l'entrellat.
Demà no s'ha de votar res, en principi. Simplement és això, és un Consell d'Assumptes Generals en què hi van els ministres que s'encarreguen dels afers europeus. Vull dir que potser hi ha països que no és ni el ministre d'Exteriors, que és un altre, i llavors es parlarà. Que, de fet, un dels arguments que hi ha en alguns països que treuen que estan dient aquests dies és que, bueno, que Espanya tingui la necessitat d'aprovar-ho perquè Pedro Sánchez ha de ser investit i és el seu acord, és el seu problema. Aquí les coses tenen un procediment, necessiten un procés, necessiten una valoració...
El seu ritme, no?
I això, clar, exacte, i diuen, bueno, ara voleu córrer molt, quan fins ara no havíeu dit pas que això fos una necessitat per vosaltres, llavors és com un, bueno... Clar, aquí també hi entren en joc molts equilibris de partits, també, perquè Finlàndia, per exemple, governa l'extrema dreta. L'extrema dreta tenen problemes a Brussel·les perquè, com que són tots tan nacionalistes, fins i tot no es posen d'acord ni per fer un sol grup polític, però sí que és veritat que hi ha grups d'aquests que estan en el mateix grup al Parlament Europeu que Vox. Mm-hmm. Llavors, clar, segurament Vox, Ciutadans, que encara hi té presència, el PP també pressiona els seus partits i els seus grups de suport allà, els conservadors, perquè no facilitin l'aprovació del català. Vull dir, al final és tot aquest joc d'interessos i de política.
Veurem què passarà, però 2 mesos, no? Aprox o no?
Bueno, sí. Tu creus, 2 mesos?
Jo crec que sí.
No ho sé.
Bueno, escolta, atenció demà a veure què passa amb el tema del català, tant al Congrés com a la Unió Europea, i ja dimecres.
I dimecres, bé, ja s'estan celebrant, però dimecres és el vot físic, per dir-ho així. Ara és vot telemàtic de les cambres de comerç de Catalunya. De fet,
i només es pot votar telemàticament.
No, aquests dies és vot telemàtic i el dimecres
és el dia de les eleccions.
És el dia del vot físic. Sí. Clar, les eleccions a la Cambra de Comerç, les últimes van ser tot un esdeveniment perquè uns outsiders, per dir-ho així, com eren la candidatura a Eines de País que havia presentat o que rebia el suport de l'Assemblea, es va guanyar. El Joan Canadell va ser elegit president de la Cambra de Comerç, després ell es va presentar amb les llistes de Junts i ara és Mònica Roca. I, de fet, diuen, llegia aquest cap de setmana, que la tàctica que van fer servir en aquell moment, que sí que Joan Canadell era un dels que anava en aquella llista, però que no presenten una persona per ocupar la presidència, com sí que havien fet totes les llistes fins ara. I això en aquell moment els va beneficiar. Estan seguint bastant la mateixa campanya, de fer molta campanya a través de xarxes, presentar això una llista bastant àmplia.
Qui guanyarà, Pau?
Ui!
Tu hi creus que té més punts?
Jo crec que És complicat que torni a guanyar la llista que va rebre que rep el suport de l'Assemblea, que és la Eines de País un altre cop, un pas més, es diu aquest cop, perquè, primer, tots els contrincants ja estan advertits, perquè ara no recordo si va ser fa 4 anys o més, ara no sé quan duren els mandats, però en aquell moment els van agafar desprevinguts. També és veritat que el moviment independentista en aquell moment era molt més fort i, per tant, la gent estava molt més mobilitzada, molt més conscienciada. I hi ha un altre fet, és que aquesta vegada només hi ha dues llistes. Hi ha la llista aquesta que rep el suport de l'Assemblea i hi ha la llista Va d'Empresa, que està liderada per Josep Santacana, que és només aquesta llista. En aquella vegada hi havien dos candidats molt forts que semblava que s'havien de disputar entre ells dos la presidència i, al final, el tercer candidat va aconseguir aglutinar més vot i els hi va, com diríem col·loquialment, robar la cartera. I ara, aquesta vegada, jo crec que són més conscients l'establishment, l'empresariat més potent, és més conscient del que s'hi juguen i del que pot passar si no s'ho prenen seriosament, per dir-ho així, i només han presentat un candidat. Per
veurem
tant,
què passa.
A veure, clar, mai sap. També és veritat que són unes eleccions curioses perquè es veu que poden votar tots els empresaris.
Això, qui pot votar?
Tothom que té una empresa o és autònom pot votar, en principi.
Allí és autònom, clar.
Uh-huh. El que passa, molta gent no ho sap, no n'és conscient, i per això ni vota. I llavors, clar, les últimes va votar molta gent que no ho havia fet fins llavors i va ser quan va guanyar.
Escolta, tu vols passar divendres ja en aquesta agenda de la setmana, però sí, a mi em crida l'atenció que dimecres no vulguis parlar de la pel·lícula de J. Bayona.
Sí, es tria la pel·lícula. Ja ho tenia entre les opcions, però vaig haver
d'escortassar.
Sí. Sí, dimecres es tria la pel·lícula que anirà als Oscars. Tu creus que serà la...
Home, per favor, clar, aquí tenim part de la pel·lícula.
Clar. Home, sí, mira, podríem dir, no, yes, que si va als Oscars a competir, podria venir a Ràdio Estel, no?
Home, sí, per suposat.
Que expliqui la pel·lícula.
De fet, el Carlos Bayona, ja sabeu que és el nostre col·laborador dels divendres, que ens anima els divendres, i ja ens està parlant de la pel·lícula, eh?
A més, ell hi ha treballat,
sí,
no? Ho va explicar l'altre dia, sí.
Clar, molt
no,
bé.
Però el Bayona...
Sociedad de la Nieve.
No té un Òscar, ja?
Per lo impossible, diria
sí,
que
no?
Sí.
Sí, que sí?
Sí. Bueno, veurem què passa. Esperem que surti la pel·lícula dels germans Bayona, del J. Bayona. I això serà dimecres. I ara sí, divendres. Seguim parlant d'audiovisual.
Sí. Seguim parlant de cinema, perquè aquest cap de setmana arrenca el Festival de Cinema de Sant Sebastià.
Que estaran els Bayona presentant la pel·li.
És que estan a tot arreu. I divendres aquí, per això, primer?
Home,
primer aquí i després allà.
Al món.
Doncs el divendres s'estrena el documental No me llames Josu Ternera, que ha aixecat bastanta polèmica perquè el...
Évole.
El firma el Jordi Évole, el qui va ser cap de la banda de terrorista ETA, reconeix que va robar la dinamita per l'atemptat de Carrero Blanco del 73 i que hauria participat en un atemptat contra un alcalde el 1976. El que passa que aquest atemptat, que ell ho reconeix, s'inclou dins de la llei d'amnistia i, per tant, no pot ser jutjat per aquest cas. Per això reconeix només... Bé, ho reconeix. Ell diu que ha participat en aquest perquè no... pel qual no pot ser jutjat, però està portant molta polèmica. Això ho va destapar el Correo Basco, el diari basc, que va tenir accés a la filmació i reconeixia això, que ell havia participat en aquest atemptat, i després mig miler de personalitats han demanat que no s'estreni aquest documental sobre la figura de José Antonio Urruticoechea, que es diu Josu Ternera.
Josu Ternera. Després d'haver-hi tot el, exacte, la fiscalia, no?, que,
sí, sí,
que no podia entrar, diguéssim.
Exacte, clar, aquí és on hi ha el debat aquest, de que diu, de fet, el director del festival diu que vaig llegir unes declaracions seves on te deia que odiava ETA, que hi estava totalment en contra, però que si ell pensés que el documental blanquejava, perquè l'argument d'aquestes 514 persones que firmen aquest document argumentaven que el documental blanquejava ETA, i ell deia, si jo pensés que aquest documental blanqueja ETA, directament no l'estaríem estrenant en aquest festival. Per tant, no ho fa. Ell considera que no, i per tant el permet. El permetrà que es pugui veure.
Doncs, a veure
però segurament, a més, com que la llei que evita que el puguin jutjar és la llei d'amnistia, de que ara s'està parlant tant de l'amnistia, vull dir que segurament faran caldo gros, com ja, de fet, durant la campanya electoral del juliol ja es va parlar molt, no?, de que el PP i Vox feien servir l'espantall d'ETA una altra vegada, i del terrorisme, per parlar.
Mira,
sobre...
Em va molt bé que treguis això, perquè diumenge va estar allà.
Sí, exacte, sí, que és el lema, que era el lema de en aquell moment per denunciar el terrorisme basc, el terrorisme d'ETA, i ara és el lema aquell que va treure José María Aznar per demanar que no es faci l'amnistia, el pacte aquest de la llei d'amnistia pels represaliats pel procés, que el PP han tingut una setmana mogudeta, i estem a dilluns. Jo crec que aquesta setmana també serà entretinguda, perquè primer havia de ser una manifestació, després que com qui diguéssim la mig convocava Aznar, que ell representa que no té cap paper al partit, més enllà de ser un militant, però clar, ningú pot obviar que continua tenint un gran pes dins el partit. Després...
Remena les tireres, que dèiem l'altre dia aquí. Eh?
Sí, bueno, és aquesta gent, de fet, Felipe González és igual, són gent que manté la influència. Al final ha sigut una persona que ha tingut el pes i el poder al govern i al partit durant molt de temps, i manté aquesta influència sobre un sector del partit. Llavors van dir, no, manifestació. Llavors van dir que semblaria molt la manifestació de Colón, en la famosa foto amb Rajoy, Albert Rivera, Santiago Abascal, que consideren que va perjudicar el Partit Popular en aquell moment, i que Feijóo no volia repetir aquesta imatge. Llavors, ara, de moment, sembla que s'ha convertit només...
Constitucionalistes,
no? En un míting del PP a l'aire lliure, previ, perquè, clar, és que al final tot això és dimarts de la setmana que ve, no ho he posat aquí perquè ja ho farem la setmana que ve, però dimarts de la setmana que ve arrenca el debat d'investidura de Feijóo. Llavors... El diumenge té aquest míting. Clar, el que està passant és que està semblant que ell va en un debat d'investidura, però que sembla més el cap de l'oposició, i que
no
tots els arguments que té són a la contra del que pugui proposar el PSOE, que no pas presentar propostes pròpies per governar el país. I, de fet, diumenge, que no t'ho havia dit, però ho he vist ara, que mentre a Madrid hi haurà aquest míting del PP, Pedro Sánchez estarà a Gavà, a la Pineda de Gavà, a la Festa de la Rosa.
És diumenge, és el 24?
És aquest diumenge.
Estarà el piro musical, doncs, de la Mercè, a Pedro Sánchez.
Bueno, el piro musical és dilluns.
És dilluns? Ah, jo pensava que era diumenge a la nit.
No, és dilluns per acabar.
Bueno, pensava que era el 24. Bueno, doncs Pedro Sánchez no podrà veure, i estarà de canviar a Madrid.
No. Bueno, podrà mirar per TV3.
Clar, però és el mateix. Va, en tot cas...
Sí, tu creus que es veu més ben directe que...
Home, per suposat.
Però
no?
Si no se sent, no?
Es veu, sí que se sent.
La música, no hi ha anat mai.
Doncs, a veure, Pau Massip, ja tens una edat, per no haver anat al piro musical de la Mercè.
Hi vas cada any?
Jo, sí, intento. Intento agafar lloc, perquè costa, eh?
Per això.
Bueno, tinc amics que potser tenen terrats propers, que això també està bé.
Però al terrat no sents la música.
Com és, eh?
No, és veritat. No, per mirar l'espectacle complet...
No, saps què pots fer? Et poses la música de fons, de televisió, i ho veus en directe. Què, ho compres això o no?
Llavors vam una mica de retard.
De retard. Estarem molt pendents de tot el que passi aquesta setmana, sens dubte. Déu-n'hi-do la repassada que farem.
Sí, sí, sí. I tot això sempre amb les coses que van passant que no tenim controlat.
Mira, Pau, no marxis.
No marxo.
Queda't una estoneta més aquí al Fabricació Pròpia, perquè ja sabeu que cada dilluns a aquesta hora comptem també amb els companys de Verificat.
Fabricació Pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
I aquesta hora, primer de tot, Verificat, ja els coneixeu, però us recordem que els companys de Verificat el que fan és posar a la lupa declaracions de polítics i tot el soroll que circula a les xarxes socials. Avui connectem amb el Javier Castillo, ell és fast-checking de política a Verificat. Com estàs, Javier? Bona tarda.
Hola, què tal?
Benvingut, Javier. Escolta, avui ens volíeu parlar d'alertes falses que ens arriben al mòbil i que poden ser perilloses, que, bé, això és lo de cada dia, no?, gairebé.
Exacte, bueno, sí, d'alertes que en realitat no són alertes, no?, o d'amenaces que circulen i no són reals.
Uh-huh. Explica'ns una mica què són aquestes alertes falses.
Bueno, en aquest cas, avui volíem parlar de el que és l'alerta falsa que més ens arriba a Verificat, i es tracta de la típica cadena de WhatsApp que ens alerta d'una amenaça. En aquest cas, perquè ho identifiquin les persones que ens estan escoltant, uh-huh, és un missatge que alerta que en cas de descarregar-te unes fotografies del terratrèmol del Marroc, l'arxiu, que segons diu el missatge es diu Ona Sísmica Escard, et hackeja, et pirateja el telèfon en 10 segons sense que puguis aturar-ho de cap manera. El que passa és que no hi ha cap prova que aquest arxiu existeixi ni circuli, i per tant tot apunta que efectivament es tracta d'una alerta falsa.
D'una alerta falsa. Ara, per exemple, sí. Javier, ara s'està circulant una relacionada amb els terratrèmols del Marroc. Explica'ns a què tracta exactament aquesta alerta i què diu el missatge concretament.
Sí, el missatge diu concretament pujaran unes fotos del terratrèmol del Marroc per WhatsApp. L'arxiu es diu Ona Sísmica Escard, no l'obris, no vegis, sí, hackeja el telèfon en 10 segons i no es pot aturar de cap manera. Passa la informació als teus familiars i amics perquè també ho han dit per televisió. El problema és que aquest missatge ha arribat més vegades i en formats diferents o amb el mateix format, però amb imatges diferents o amb... O sigui, que canvia, s'adapta, no?, per tornar-se a fer viral.
Val, Javier, quan rebem aquest tipus d'alerta falsa al mòbil, què hem de fer?
Bueno, primer de tot, volia dir també els altres formats amb els quals s'ha viralitzat, perquè potser algú no l'ha arribat al missatge...
amb aquest format.
Amb aquest format, però d'altres vegades fa referència al terratrèmol del Calvario en Colòmbia, o dient que les imatges són de l'erupció del volcà Chillán de Xile. Uh-huh. O sigui, és el mateix format de sempre, el missatge és el mateix, però diu que en lloc de ser imatges del Marroc són de Xile, per exemple, no? I són cadenes que es tornen a viralitzar cada cert temps amb el mateix format. De fet, la primera verificació que es va fer d'aquesta alerta és del 2020, és a dir, fa 3 anys ja que s'ha desmentit, i per molt que l'hagin desmentit, torna, ens arriba, i nosaltres doncs la desmentim una altra vegada.
Clar, és que és això, és que no acaba mai. Javier, doncs, ara reconeguts els formats que ens poden arribar aquestes alertes falses, què hem de fer? Perquè això ens hi hem trobat moltes vegades.
Sí, bueno, el primer de tot és saber identificar aquests missatges falsos, no?, aquestes alertes, no? Hi ha una sèrie d'elements que podem tenir en compte per identificar aquests continguts, i jo, en primer lloc, jo crec que és que si no se sap qui és el remitent ni enllaça cap font oficial ni cap prova que això sigui real, doncs ja hem de sospitar, no? Per exemple, quan l'Institut Nacional de Ciberseguretat d'Espanya, l'INCIBE, té constància que hi ha una amenaça real per la ciberseguretat de les persones o de les empreses, sempre publica un avís amb recomanacions sobre com actuar al seu web. I els Mossos, de fet, també comparteixen a les seves xarxes socials avisos sobre possibles estafes en línia de les quals podem ser víctimes. Si el missatge no està acompanyat de cap font oficial, no, ni de cap prova, doncs ja hem de sospitar. I en segon lloc, un factor que està molt associat a la desinformació és el factor alarma, no? Si fa una crida a compartir-lo amb els teus familiars i amics, doncs també hem de sospitar, perquè la desinformació, per norma general, sempre genera una emoció forta per aconseguir el seu objectiu, que és arribar al nombre més gran de persones possibles.
Qui acostuma? Perquè això sempre ens ho preguntem, no? En rebeu un missatge d'aquest massiu. Segur que tu has rebut al mòbil una alarma d'aquesta, falsa alarma, eh?
D'aquests no ho sé. Jo sempre les trucades aquestes de venda comercial, sempre penso que jo les despenjo totes, perquè mai sé si em trucaran d'alguna cosa de feina o alguna cosa.
I què els hi dius?
No, penjo, però sempre penso que un dia em punxaran el telèfon amb això, amb el Pegasus d'aquest o una cosa així. De fet, els missatges aquells que van infectar el mòbil de Pere Aragonès i així, eren notícies. Sí, eren notícies amb enllaços maliciosos d'aquests, també.
És així, no, Javier?
Bueno, en aquest cas no hi ha cap enllaç al missatge, no? Perquè parla d'un arxiu que no existeix.
Clar.
El missatge mai va acompanyat d'aquest arxiu, perquè, com hem dit, no existeix.
O,
bueno, funciona i es viralitza, sobretot acostuma a arribar pels grups de família.
Familiar, sí.
Dels amics, perquè, si ho penses, no? Ningú vol que... O sigui, tothom vol protegir a la seva família i els seus amics, no? Però també hem de ser curosos i estar ben informats per no difondre alertes falses i alarmar el nostre entorn sense que hi hagi una amenaça real. O sigui, jo entenc que es viralitzi perquè tothom vol protegir el seu entorn, però malauradament hi ha alertes falses, existeixen.
Val, i ara ho apuntava el Pau, quin objectiu tenen? O sigui, què acostuma a estar al darrere d'aquesta mena d'alertes falses, Javier?
Doncs mira, en aquest cas no ho sabem, no? Normalment la desinformació té com a objectiu generar un corrent d'opinió determinat o influenciar la societat, guanyar diners, però en aquest cas és complicat, no? Hi ha gent que menteix per mentir, per diversió, i podria ser aquest cas, no? No sé. A vegades l'explicació més real també és la més senzilla, però en aquest cas no t'ho sé dir, la veritat. Sí, és un missatge particular, no? Que no, pues segurament tindrà l'objectiu de generar por, però no sé qui l'ha fet, no ho sabem, no ho hem pogut identificar.
Mira, si et sembla, Andrea, ens queden pocs minuts, però Javier, és interessant, jo crec que també per l'audiència que ens estigui escoltant, sobretot de recorda'ns una mica el que hem de fer, com s'ha d'actuar quan ens arriba una cadena així i com es poden identificar aquests missatges falsos, perquè, clar, imagina't tu que al final no suposa una amenaça real, clar, et trobes en aquesta situació, el que tu deies, perquè t'arriba pel xat familiar, perquè et toca la sensibilitat, no?
Sí, perdó, no, per identificar-lo, bueno, hem parlat de que no té font i que també conté aquesta crida, no, a l'alerta, no? Però sobretot quan detectem que estem davant d'un cas de desinformació, perquè el missatge ens genera també una emoció forta, no? El primer que hem de fer, sobretot, és aturar-nos, pensar i no reenviar-lo, perquè tothom reenvia molt fàcilment i això és una pràctica molt perillosa, no? A verificar sempre ho diem. Si no ho has verificat, no ho comparteixis. Així de senzill. Només amb això ja s'aturaria gran part de la desinformació. Però si en volem saber si és cert això que ens ha arribat, no, doncs sempre podem contactar amb agències de verificació com la nostra. Per exemple, a nosaltres ens podeu consultar per WhatsApp o per les xarxes socials. De fet, teniu el contacte, el telèfon al web. I també es pot consultar els organismes oficials, com els Mossos d'Esquadra, o, com deia, visitar el web de l'INCIBE per comprovar si han publicat algun tipus d'alerta. Però si, malgrat tot, l'hem reenviat i ens hem adonat després que es tractava d'una alerta falsa, doncs no passa res, perquè tothom s'equivoca. Nosaltres també, els fact-checkers, també a vegades...
També caieu, no?, potser.
Per fals. Però és important fer saber a aquesta persona que no hi ha cap amenaça real de preocupar-se.
Molt bé.
No? Jo crec que aquestes serien les pautes més bàsiques.
Fantàstic, Javier. Doncs és un plaer tenir-vos de debò, perquè sou de gran utilitat. Javier Castillo, fast-checking de política verificat. Gràcies per acompanyar-nos i molt bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Molt bona tarda.
Vinga, i en dos minuts ens situem al punt de les 4 de la tarda. Pau Massip, ho hem de deixar aquí nosaltres. Donem pas a informatius, però tu ets de teatre?
Sí.
Sí?
Sí, sí, sí.
Molt bé. Darrera obra que has anat a veure al teatre?
Ostres, ara sí que m'enganxes.
Hauries de dir divendres.
Divendres?
Divendres, a l'espia que es va estimar. Tenim el David Olivares, que res, està a punt d'entrar. Farem el cafè amb ell, ara.
Ah, no, però hi vull anar, però no hi he anat, no l'he vist encara.
Era per a veure si encaixava, saps? I què, quina és l'última obra que has anat al teatre?
Ostres, no ho sé, ara.
No, doncs...
He de tirar enrere.
I hem d'anar més al teatre, eh?
Ah, potser la de Fitzroy? Fitzroy?
Però que està ja fa...
De la temporada passada.
És la temporada passada. Sí, sí, sí. Bona obra. Doncs d'aquí res, aquí a Fabricació Pròpia parlarem amb el David Olivares, perquè doncs si ets com el Pau, que encara no l'has anat a veure, no t'ho pensis, eh? Estarà el David Olivares els divendres a l'Eixample Teatre.
Ah, jo vull escoltar l'entrevista per anar-hi, amb més ganes.
Mira, divendres a 11:45 de la nit, perquè és fantàstic. Veus la Fabricació Pròpia i després cap al teatre.
11:45?
11:45 de la nit.
Està ara, eh?
No, home, no, però ja està bé. Fas activitats diferents, clar que sí. Va, que ens quedarem amb el David Olivares fent el cafè de les 4, repassant també la seva trajectòria aquí al Fabricació. Gràcies, Pau. Bona setmana.
Bona setmana.
Ens posem al dia amb els principals titulars i tornem.